Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 44 de Revolució Conscient. És normal que mengem aliments provenients d'animals morts? És necessari? És sa? En podríem prescindir? De tot això i més, ara en parlarem. Som-hi! Bé, bona nit, aquí estem a Ràdio Manlleu una setmana més, al programa Revolució Conscient, aquí els dijous de 10 a 11 de la nit, i anem fent un capítol més, capítol 44. Bona nit, Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles.
Com anem?
Molt bé, la veritat molt és bé, que molt bé.
Sí. Plena forma, eh?
En plena forma, a tope.
Molt bé, jo massa a tope, em sembla que haig de posar una mica el freno.
Sí? De tantes coses, projectes que tens, no?
És que sí, massa entusiasme, eh? Bueno, s'ha de saber dosificar.
Però això és bo, no? Tenir una vida plena d'entusiasme.
Sí, però s'ha de saber dosificar. Va. Sí, sí que és bo. Però
és molt
el
bo.
Cos humà té límits, eh? Uh-huh. I clar, el cos físic té límits. No pot fer tot el que a la meva ment li passa pel cap.
És el que et volia dir. El cos potser sí que té límits, però la ment no.
No, la ment no, sí, però clar, la ment ha dit, espera, ara això no toca, t'has d'esperar. Dosifica.
Falten hores, eh, Carles?
Respira, respira. Sí, sí, sí. Tens el temps. De fet, queda... Hi ha molts anys per davant, eh? Si no, que li diguin a Clint Eastwood o Stallone, que a partir dels 60 són quan han començat a fer les coses més
potents,
grans.
No?
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, en Clint Eastwood no sé abans, eh? Igual algú s'ofèn, algun fan, però vull dir, no sé. Déu-n'hi-do les coses que estan fent aquests de grans, eh? Uh-huh. Molt bé, doncs... Doncs bé, tenim avui parlarem de l'alimentació vegetariana i per fer-ho tenim aquí una persona molt experta que es diu Maria Pilar Ibern, coneguda com a Gavina. Hola, bona nit, Gavina.
Bona nit a tothom.
Què tal, com estàs?
Doncs contenta de poder xerrar una estona amb vosaltres.
Jo també molt content de tenir-te aquí, i més després d'haver-te vist per internet i els matins de TV3 i tot.
Molt bé.
Doncs em fa gràcia ara poder parlar amb tu.
Jo també estic molt content perquè és un tema que també realment m'apassiona.
Mm-hmm. Molt bé,
quan entres
doncs...
en aquest món és impossible no apassionar-se'n.
Mm-hmm. Gavines neix l'any 64 a Mataró. L'any 83 s'endinsa al món de l'higienisme, el naturisme i la seva filosofia de vida. Descobreix la capacitat medicinal dels aliments guarint-se a si mateixa. Els seus estudis artístics l'influenciaren molt a la manera de que enfocaria més tard el seu talent creatiu a la cuina. Comença, doncs, amb únicament 20 anys a dedicar-se plenament i professionalment a l'art gastronòmic. És a partir d'aquí que difon l'alimentació vegetariana en els seus tallers, convertint-se en una de les pioneres d'aquest àmbit. Participa en seminaris, articles i publicacions en diferents indrets del país. Difon el seu amor per la cuina en diversos mitjans de comunicació, ràdio, premsa i televisió. En l'actualitat col·labora amb el diari Bioeco Actual mensualment amb l'opinió de l'especialista i amb les seves receptes. Setmanalment col·labora amb Onda Cero, el programa Nits de Ràdio, i sovint és convidada a TV3, Ràdio Nacional d'Espanya i diversos mitjans de comunicació. També imparteix conferències, ponències i tallers teòrics arreu del país i dedica temps i energia al seu servei de càtering i xef a domicili, que dona possibilitat d'oferir deliciosos àpats per a grups, festes i trobades que s'agraeix un menú saludable i creatiu. És això, Gavina?
Molt bé, quin retrat. Bueno, estic queixada per tot arreu.
Estava al teu blog, eh? Però bé, bueno, una mica per introduir, eh?
Moltes gràcies. Sí, tot això.
Bé, com a primera pregunta, què t'ha portat a tu a la vida a especialitzar-te i ser vegetariana?
Doncs el primer motiu que em va moure va ser l'amor, la passió que tinc pels animals i per la natura. Als 19 anys ja estava en una cooperativa de productes ecològics, la primera que va haver a Barcelona, i allà doncs, tots els joves que estaven en aquell moment eren vegetarians. Jo volia ser-ho, però no sabia com fer-ho, no? I bueno, ja es van començar a fer xerrades, hi havia el meravellós Carles Roca, un metge higienista, uh-huh. I en aquell moment doncs, estava passant un moment físic bastant xungo, no em trobava massa bé, ja havia passat 4 vegades per quiròfan, estava anèmica, tenia uns problemes concrets en aquell moment important a superar, i aquest senyor doncs, em va ensenyar les pautes de l'alimentació higienista, i en un any el meu cos es va transformar. Llavors vaig decidir que realment, a part que m'encantava el que estava aprenent, m'agradava molt el que estava cuinant, i vaig descobrir que gràcies a l'alimentació em trobava bé, i a més que gaudia moltíssim entrant a la cuina, cuinant d'aquella manera, totalment diferent a la que havien cuinat a casa de la meva família. Uh-huh. I vaig dir, bueno, doncs, un nou camí a començar, i vaig començar a compartir-ho amb els amics, convidant-los a menjar a la part de darrere de la botiga, i cada cop venien més amics i més amics i més amics, fins que al final doncs, vam dir, bueno, potser que ens trobem un dia a la setmana i ens ensenyés a cuinar el que estàs aprenent, i vas començar a fer els meus primers tallers així als 20 anys, d'aquesta uh-huh. manera, d'una manera així natural i espontània, sense anar-ho a buscar.
Uh-huh. Et va venir, no?
Em va venir sol, uh-huh. sí.
Així doncs, per tu l'alimentació és una medicina, no? També?
És medicina pel cos i per l'ànima.
Uh-huh. Ara em ve al cap, no sé si has vist Pesadilla en la cocina, de vegades surten cuiners o cuines desastroses.
He vist alguns segons que fas un zapping ràpid, i sí. Quan veus a l'estrès aquella cosa dius, tanco la tele ràpid.
Uh-huh. No, ho dic perquè, clar, això ho deia en Xicote d'aquest programa, en una entrevista vaig sentir a la ràdio, sí. Que per ser farmacèutic o ser metge has estudiat molts anys, i en canvi per cuinar hi ha gent que munta un restaurant de seguida, uh-huh. no? I llavors es fan certes bestieses, perquè al final el que et fiques dintre el cos és igual que quan et poses un medicament, no?
Està claríssim.
I s'ha de tenir coneixement.
Està claríssim.
Llavors entraríem en el coneixement, perquè clar, hi ha nutricionistes que defensen que has de menjar de tot, la carn també. Llavors aquesta és la pregunta, per què no menjar carn?
A veure, hi ha moltes tendències, totes absolutament respectables. De fet, jo em dedico a fer assessoraments nutricionals, a consulta, i quan la gent em ve a consulta i els hi poso la dieta, qui no vol fer un canvi a dieta vegetariana, jo no els hi faig un canvi a dieta vegetariana. Si els ensenyo a menjar correctament, si ells escollien aquesta opció, quina és la millor manera de combinar-la, fer-la i sobretot reduir-la. I carn blanca, carn vermella mai la poso a la dieta. Uh-huh. El fet és molt senzill. Nosaltres, a nivell anatòmic, no tenim un cos de carnívor, no tenim dents de carnívor, no tenim budells de carnívor. Si t'hi fixes, si tu mous la mandíbula, uh-huh. La podràs moure cap a dalt, cap a baix, cap als laterals. Si tu t'hi fixes, no veuràs cap mena de carnívor, cap, ni un tigre, ni un gos, ni un gat, cap carnívor que pugui moure la mandíbula com nosaltres la movem. Els carnívors només la mouen de dalt a baix.
Per apretar
no
més
són
fort.
Carnívors. Uh-huh. I els budells d'un carnívor tenen mig metre. El nostre pot tenir entre 8 i 15 metres. O sigui, els budells són molt llargs. Uh-huh. Doncs quan tu menges alguna cosa de proteïna animal, comença a donar voltes pels budells, va fent voltes amb la temperatura que té que tenir per fer la digestió, això arriba un moment que fa un efecte de putrefacció, fermenta en els budells, uh-huh. i acaba intoxicant tot el sistema, perquè els budells són els que s'encarreguen de reabsorbir els nutrients per passar-los a la sang, i després aquesta sang estigui alimentada per funcionar. Per tant, uh-huh. si tenim els budells que no estan nets, tot el nostre sistema es va embrutant, es va enlentint i van començant a baixar el nostre sistema immunològic. Per això per mi és molt important seguir una dieta neta, saludable, que t'ajudi a tenir els budells nets, i així t'ajuda també a tenir la ment desperta.
Gavina, uh-huh. m'agradaria fer-te una pregunta. La proteïna amb els vegetals, on la podem trobar?
A veure, dintre el que és una dieta vegetariana, uh-huh. les proteïnes les traiem de diversos llocs. Antigament, quan encara no hi havia els productes que tenim ara en l'actualitat, jo quan vaig començar, doncs, t'alimentaves bàsicament de cereal en llegum, que fa la molècula completa, i dels fruits secs, dels ous i d'algun làctic. Però avui en dia tenim el seitan, que ja fa 25 anys que ens corre per aquí. Per exemple, Vegetalia va començar amb nosaltres, amb la nostra cooperativa, i ara doncs, aquesta mateixa empresa doncs, té una varietat de productes derivats del seitan, del tofu, del tempeh, des d'hamburgueses, frankfurts, escalopes, patés... pots fer tot tipus de segons plats que tingui la tendència a cuinar com si fos una proteïna animal, ho pot fer perfectament amb seitan o amb tofu, i s'estarà alimentant proteïcament d'una manera super, super equilibrada. Uh-huh. I l'avantatge del seitan davant, per exemple, d'una carn roja és que en 20 minuts està paït i no deixa cap mena de residu tòxic en l'intestí, en els budells. Uh-huh. I és molt proteic i molt energètic, per uh-huh. exemple.
O sigui que es pot ser vegetarià i que no et falti res, no?
Evidentment.
Perquè hi ha qui defensa que als vegetarians els hi falta energia i que els hi falten proteïnes, els hi falten altres coses.
Jo puc explicar-te casos clars i evidents, per exemple... Fa uns anys el campió olímpic de marxa de fons va ser un senyor que jo m'estimo molt, que és el Josep Maria Vilagrassa, és macrobiòtic aquell senyor no menjava res de carn.
Això és molt important, o sigui, mm-hmm. es pot córrer una marató sent vegetarià.
Sí, una de les persones que jo vaig ajudar a fer el canvi de transició és un amic d'aquí del poble, que fa triatlón i fa amb la bicicleta fa hores i hores i hores de cursa i m'ha dit, és que jo vull ser vegetarià però necessito tenir una base perquè jo faig molt d'esport, quan surto faig 5-6 hores de bicicleta i li vaig ensenyar a fer una dieta correcta i està super satisfet.
Doncs aquí l'Àngel, que ha corregut un Ironman, potser truca i demana consell.
Molt bé, com vulguis.
Sí, està molt atent escoltant, eh?
Pensa que els cereals integrals són de reabsorció lenta. Uh-huh. Si tu es barreges amb alguna de fruit sec, estàs prenent un hidrat de carboni de reabsorció lenta que anirà donant energia, que es anirà desplegant poquet a poquet. Uh-huh. I t'ajudarà a tenir energia per fer qualsevol activitat física.
O sigui, em dius cereals amb...
Cereals que siguin complets. Sí. Pensa que un cereal, quan li han tret la pallofa, que l'han blanquejat, l'han manufacturat i l'han convertit en un cereal blanc, li han tret tota la vitamina B. La vitamina B es troba en la part externa de tots els cereals. Mm-hmm. Llavors, si prenem un arròs, doncs el prenem complet. Si prenem una pasta, per exemple, que sigui d'espelta, una espelta integral, o un pa integral d'espelta, mm-hmm. que sigui complet, que no s'acidifiqui tant la sang.
Uh-huh. Hi ha pans que són molt dolents, no? Perquè jo noto molt, allò que vas a empreses, agafes un pa d'un súper blanc uh-huh. i dic, és que mai més el torno a comprar.
És un dels verins que tenim més a l'abast al nostre consum diari, el pa blanc. Pa blanc de pràcticament totes les fleques són pans congelats, la típica baguette, els pans aquests que són congelats i preparats amb farines super refinades, blanquejades, estabilitzades... porten de tot, ja no té res del blat original, ja no té res de vitamina B, i una de les coses que provoca aquest tipus de pa és molta, molta ansietat. El pa blanc genera ansietat, i una de les coses que fa és acidificar la sang, i una de les coses que fa també el pa blanc és inflamar musculatura. Les persones que em venen a consulta, i que em venen moltes amb el tema de fibromiàlgia, el primer que els trec és el pa blanc. Uh-huh. Perquè el pa blanc inflama moltíssim la musculatura, perquè s'acidifica molt ràpid la sang.
Uh-huh. O sigui que l'alimentació afecta també a l'estat psicològic.
I tant. Si un sistema està àcid, automàticament la sang estarà més bruta i el fetge i el ronyó, el no drenar bé perquè estan col·lapsats per la neteja que tenen que fer, les emocions que recullen aquests òrgans, tots sabem que el ronyó recull la ràbia, la impotència... el ronyó recull la por, el pànic, uh-huh. l'estómac també recull tot el que és l'autoestima, doncs tots aquests òrgans, si estan fatigats, això afecta emocionalment, uh-huh. d'una manera absolutament directa.
Es retroalimenten, no?
Exactament.
Uh-huh. I on hauríem de comprar un altre tipus de pa? On ens ho aconsellaries?
Jo el pa que recomano sempre és un pa ecològic, Un pa ecològic, si pot ser d'espelta. La farina d'espelta és el blat original, de blat. Antigament no teníem el blat que tenim ara, sinó que hi havia l'espelta. Passa que l'espelta donava molt poca producció i llavors es van començar a mutar genèticament i a mirar de que fos molt més rendible per vendre-la. Llavors va arribar el blat que tenim avui en dia, no? Que és tan àcid i té tan pocs minerals. Però l'espelta completa és un cereal fantàstic. Llavors, amb una botiga de productes ecològics, que avui en dia és molt fàcil trobar-ne moltes. Jo quan vaig començar n'hi havia poquíssimes, de fet a Barcelona n'hi havia 3 o 4, com la nostra. De fet hi havia integral i nosaltres, després vam començar a obrir la resta. Hi havia dietètiques, però botigues de producte ecològic no. I avui en dia estaven a totes les cantonades, pots trobar botiga de producte ecològic, o supermercats ecològics enormes, no vull dir cases ni empreses, no? Però en tenim moltes. Per tant, qui vulgui menjar bé, avui en dia hi ha recursos per poder menjar bé. No està gens complicat.
Ara avui en dia pots fer el pa tu mateix també, amb una panificadora, compres els ingredients. I, bueno, jo que a casa en tinc una i ho he provat, realment no té res a veure un pa amb l'altre, eh? Ni l'energia que et dona, ni el sabor, ni res.
I els dies que et dura, que sí. no queda allò com un xiclet al cap de 2 hores d'estar comprat.
Sí, no és un xiclet, sí. Abans de fer l'entrevista, que m'has enviat el vídeo aquest de la conferència que vas fer, al febrer, en un congrés que ara no recordo com es diu...
Quart Congrés d'Alimentació Viva i Conscient.
Això, alimentació viva i conscient, què significa això?
Doncs, en el congrés vam estar durant 2 dies, vam estar parlant diversos especialistes, des del doctor Pros, el doctor Rodanas, en Jaume Pàmies, en Mariano Bueno. Vam estar parlant d'alimentar-nos correctament i d'una manera conscient, tenint clar lo important que és menjar. Sent conscient de l'acte de menjar, no només d'aglutir, sinó que estem nodrint un cos que si aquest cos funciona correctament podrà fer el que ha vingut a fer en aquesta existència, no? Però si som conscients a més de que si estem menjant bé i estem generant uns aliments que no fan malbé el planeta a nivell ecològic, també estem fent que el futur dels nostres fills, dels nostres nets, tingui una miqueta més de llum. Perquè si continuem menjant i consumint el que s'està consumint en aquest moment, en 4 dies ens quedarem que la terra serà totalment erma. Perquè s'està utilitzant pràcticament tots els camps de conreu, en lloc de dedicar-se al consum humà, s'estan dedicant a fer forratge per donar de menjar animals. Animals que deixen residus tòxics a la terra, que deixen purins i que intoxiquen més que moltes fàbriques. Per tal, aliments ecològics, de terra ecològica, que no tinguin adobs químics, que no tinguin insecticides...
Que no siguin transgènics, no? També.
Que no hi hagin transgènics. I portem una dieta vegetariana saludable, estem perpetuant d'alguna manera l'existència d'aquest meravellós planeta que ens acull en aquests moments. Per tant, és un acte de consciència menjar bé i començar... a parlar de l'importància d'aquest tipus de productes ecològics.
Si algú diu, vale, jo em vull fer vegetarià, començo a menjar enciam, no és així, no? T'has d'informar, has d'anar amb gent com tu, no?, a que t'ensenyi a menjar. Perquè jo ara mateix...
Si ser vegetarià no és deixar de menjar carn, és molt més que tot això.
Clar.
És un estil de vida, és una manera de fer i de sentir. Però, bueno, hi ha molts recursos per exemple... A part dels meus llibres, en teniu 7 per poder consultar tot tipus de receptes de cuina vegetariana creativa.
Sí, això volia comentar, que tens diversos llibres i a part has rebut premis.
He rebut 3 premis Gourmand, Gourmand World Cookbook, que serien com els Oscars dels llibres de cuina.
Ah, molt bé.
Són uns premis literaris que es donen a llibres de cuina. I em va fer molta il·lusió perquè... A veure, guanyar un llibre, un premi amb cuina vegetariana, doncs, no és fàcil. I guanyar-lo 3 vegades, doncs, fa moltíssima...
Tens un llibre que es diu Les
100 recetes més ràpides de la cuina vegetariana. Ho tens en català i en castellà.
Ah, vale. I un banquete, naturalmente.
Aquest és el que va guanyar el premi.
Tots a taula. Les 69 receptes més afrodisíques de la cuina vegetariana.
Ah, exacte.
Aquest, bueno, crida. Sí. Sobre la cuina afrodisíaca, m'ha resultat curiós que has comentat que no és només per el tema sexual amb la parella.
això és molt important, aquesta acotació. Quan faig les conferències de cuina afrodisíaca, en faig moltes, el primer que dic, i dic, anem a fer una aclaració. Jo no faig cuina eròtica, no faig la cuina d'Eros. La meva cuina és la cuina d'Afrodita. La cuina d'Afrodita és una cuina que respecta a l'organisme. Si tu estàs menjant aliments que respecten el teu cos amb carinyo, amb amor, i utilitzes els ingredients correctament, el teu cos funcionarà correctament.
Si és cuina de l'amor, no?
Exactament. A veure, els aliments, evidentment, que la despensa afrodisíaca és una despensa que tonifica l'energia de ronyó, per tant, els òrgans genitals estaran estimulats i estaran desperts per poder tenir després relacions sexuals completes. Els homes podran tenir bones ereccions i les dones estaran despertes i tindran una libido desperta. Sí que pot tenir una conseqüència de despertar les ganes de viure la sexualitat, però no és el fi.
De fet, quan més feliç i energètic estàs, tens més ganes sexuals. Vull dir que una cosa porta a l'altra.
Si tu no estàs sa, si tu no estàs saludable, per molta amb un dia que facis alguna cosa afrodisíac, no faràs res. Però si tu constantment estàs prenent uns ingredients que t'estan tonificant l'energia de ronyó, doncs podràs viure una vida completa. Jo la cuina afrodisíaca els ensenyo als nens, en els tallers de cuina que faig amb els nens aquí al Masnou. Evidentment no els hi parlo que és cuina afrodisíaca. És cuina per despertar els sentits. Els hi treballo amb canyella, els hi treballo amb gingebre, els hi treballo amb comí, amb fruits tropicals com el mango, les farines sense gluten, els fruits secs, tot això són ingredients afrodisíacs.
M'agrada aquest concepte, perquè jo un cop que he anat a la herboristeria a demanar maca, és una planta, però això és per estar calent, diguem. I dic, no, però jo avui perquè quan m'ho prenc és que tinc molta energia.
Clar, va molt bé pel cansanci, la maca. I a més va molt bé a les dones, quan hi ha problemes ginecològics, hi ha problemes de trastorns hormonals, hi ha problemes de desajustos a la regla, la maca és una herba que va superbé per aquests casos. I també va superbé per estats d'estènia, per cansanci. Tant ho pots prendre amb herba com en comprimits. I el guaranà igual, també et serveix com a estimulant perquè té molta cafeïna i no et fa el mal que et fa el cafè, per exemple, el fetge. O sigui, hi ha herbes que es poden utilitzar per això, que tenen una doble utilització.
Aquí amb el títol de les 69 recetes més afrodisíaques de la cuina vegetariana, el número 69 el vas posar expressament o va sortir així?
No el vaig posar jo. va ser un fet molt, molt divertit, que sempre m'agrada recordar-ho, perquè jo estava escrivint el llibre i casualment em va trucar un amic meu que també és escriptor, el Jorge, i diu, què tal, com va ser el llibre? I diu, bien, llevo unas 50 recetas, llevo por la mitad del libro. Y como que la mitad, yo sí, mis libros tienen 100 recetas, las 100 más rápidas, las 100 más afrodisíacas. Dice, no, mujer, pon 69. Lo vas a vender más y la gente le hará más gracia y te ahorras 40 recetas. Digo, man, tampoco es eso. Yo pone 69 y voy a hacer en honor a Jorge Larena. Y vos lo que vaig a hacer, si cap menys recetas, pero vaig a una gran introducción parlant de la despensa afrodisíaca, de la despensa de l'amor, de les propietats de tots aquests fruits, no? És a dir, bueno, compensarem una cosa per l'altra. I com a mínim ja en la portada, a més amb el títol, ja fa somriure a la gent.
Oh, i tant. No, jo la veritat, m'ha vingut al cap aquest 69, dic, ostres, bé, algo relacionat amb afrodisíac, segur.
Sí.
Vols dir.
Queda divertit. Sí. Que ha sigut un tema perillós, perquè llavors hi ha persones que diuen, no, els homes diuen, jo això no ho necessito, per Déu, jo un llibre així no ho necessito. I les dones, ai, no, per favor, jo un llibre així no, només a més em falta això ara, no?
És veritat, eh?
Llavors tinc que explicar, a veure, no és un llibre eròtic, és un llibre per tothom. De fet, aquest llibre va néixer per ensenyar a la gent, sobretot amb casos de fibromiàlgia i d'oncologia, perquè a mi mateixa m'han diagnosticat fibromiàlgia fa uns anys, i vaig començar a buscar ingredients que fossin antiinflamatoris i quina sorpresa va ser que vaig veure que la despensa afrodisíaca estaven tots els ingredients que jo necessitava per desinflamar-me. Vaig dir, bueno, doncs escriurem un llibre d'això i a sobre farem somriure a la gent, no? Però ho fem des de l'alegria, no des del patró clàssic de fibromiàlgia, de que ai, m'han dit que tinc fibromiàlgia i això és per tota la vida. Jo no hi crec en això. I en lloc de ficar un llibre per a fibromiàlgia, oncologia i subir el sistema immunològic, doncs se'm va acudir anem a posar un llibre de cuina afrodisia, que ja des de la primera plana anem a sanar la gent des del somriure, no? Uh-huh. Perquè penso que l'actitud és el més important, és l'ingredient essencial a l'hora d'entrar a la cuina. Uh-huh.
Molt bé, molt bona filosofia. Comentar a l'audiència que si volen un dels teus llibres poden demanar a lacuinadegavina@gmail.com.
Exactament.
Els envies dedicats.
Exactament, els envio dedicat per correu i uh-huh. tothom estarà content. Les meves dedicatòries no són mai iguals.
Clar. Sempre, és el que sents, no?
La gent normalment sempre m'escriuen i molt emocionats, i quan escric davant de la persona sempre se m'emocionen i em ploren, perquè a vegades surten cosetes que conmouen. Les dedicatòries per mi són molt especials.
Jo he observat, que això ho he vist al tros de conferència que he vist teu, però ho he observat, no?, que no és el mateix el sabor que té l'aliment quan ho fas a foc de gas, a foc de llenya, amb foc de vitro o amb inducció.
Està claríssim.
A què és degut, això?
Mira, una de les ponències que va fer el Juan Carlos López, genial, que també us la recomano, ja està penjada també pel YouTube, Juan Carlos López, podeu posar radiacions en el domicilio, explicava molt bé aquest cas. La radiació que emet d'una cuina d'inducció o de vitro no té res a veure amb la cocció del foc. La cocció de vitro, la forma, l'energia que emet a l'hora de cuinar no té res a veure. És difícil explicar-t'ho així amb gestos sense poder-ho explicar, però a nivell de radiació no és gens positiu. Qui ho tingui i no tingui un altre remei, doncs bueno, que després ho remeni amb cullera de fusta, que ho deixi una estona, que s'alliberi l'electricitat electrostàtica que agafa l'aliment i faci una connexió amb la terra. Uh-huh. Però el que és el gas, el foc de llenya, és el més natural. Uh-huh. De fet, escalfa com escalfa el sol, no?, de fora cap a dintre. Uh-huh. Per exemple, el microones escalfa totalment en contra d'antinatura. Escalfa de dintre cap a fora. Totalment al revés, que faria un forn. Tu, quan entres un pastís al forn, s'escalfa de dalt a dintre, igual que el sol ens escalfa a nosaltres.
Quins efectes tindria el microones en l'aliment?
Doncs estan anant d'entrada en contra natura, perquè les cèl·lules s'escalfen, les molècules s'escalfen per fricció de dintre cap a fora. Uh-huh. Llavors es trenquen, es fragmenten i s'escalfen. Per tant, estàs menjant un aliment microonitzat, fragmentat, que no té la mateixa estructura molecular que si hagués estat escalfat amb foc, que seria lo natural. Ha perdut part de la seva capacitat nutricional.
Perquè jo una cosa, em trobo la feina, que al menjador de la feina hi ha microones, i haig de menjar allà. Llavors, de vegades, què és millor, que l'escafi amb microones o que m'ho mengi fred?
A veure, un dia no passa res menjar-te un aliment microonitzat, un dia, però si és a diari, jo el que recomano és fer-te el menjar i emportar-te amb un tàper d'aquests tèrmics que n'hi ha ara fantàstics, que durant 6 hores en manté perfectament la temperatura. Uh-huh. Avui en dia s'han creat uns bolsets que són molt discrets i que són uns tàpers tèrmics per poder anar a la feina i emportar-te el menjar calent.
Ah, molt bé.
Perquè aquest és el recurs que jo recomano.
Ara que parles del microones, ara actualment estan sortint uns electrodomèstics que van en contra de la natura, no? Com poden ser mòbils, com poden ser un altre tipus d'estris que realment no van a favor de la natura, no? Per què creus que inventen aquest tipus de productes?
Oh, perquè la gent els compra.
No, però... sí,
evidentment.
Però no podríem fer els mateixos aparells però que vagin amb energia solar, per exemple?
S'han fet coses, però el que passa que no són tan rendibles.
Ah, vale.
No hi ha un mitjà econòmic tan gran i no són tan allò macro consumo. I les coses que d'entrada sembla que facilitin la vida, com per exemple un microones, doncs són molt tentadores. En lloc d'agafar un llumí i encendre un foc i esperar 5 minuts que se t'escalfi la llet, doncs la gent opta per apretar un botó, ficar un got a dintre, i això representa que facilita la vida. Però per mi el que fa és complicar-te-la, perquè estàs menjant un aliment totalment buit. Uh-huh. És depèn de les teves prioritats, de la consciència que tinguis.
Uh-huh. Gavina, molt important, què és menjar? Això ningú pot discutir, el que et fiques dintre el cos. Uh-huh. Una altra cosa és que algú digui que la carn no és perjudicial, una altra que sí, no? El col·legi, o a l'institut, no hauria de ser una assignatura?
Mira, Això és un tema que l'altre dia, quan estàvem en el quart congrés, va haver-hi un periodista que així com molt, molt celebrat, va dir, si vosaltres tinguéssiu ara els governadors aquí davant, els governadors d'aquest país, què li demanaríem, no? I jo dic, ostres, bona pregunta. Doncs jo demanaria que a les escoles, els nens des de petits, els ensenyessin a menjar i ensenyessin la importància de menjar correctament. Això seria un regal pels nens meravellós. I no cal que siguin vegetarians estrictes. Jo, per exemple, pues, un grup zero, una persona que sigui de grup sanguini zero, no li insistiré en que mengi, sigui vegetarià, perquè aquest tipus de persones tenen un altre sistema metabòlic i una mica de carn blanca els hi va bé. Vale? No sóc estricta.
Sí, és molt important, no, el grup sanguini a l'hora de menjar.
És important. Però per filosofia de vida, a nivell ecològic sempre recomano, si es pot, doncs mirar de portar una tendència vegetariana. L'altre dia, per exemple, vaig anar a una escola i em van demanar una de les mares que anés a fer una ullada al menjador escolar i que parlés amb els del càtering. I vaig sortir estirant-me els cabells veient el que s'està donant en els menjadors escolars perquè els pares ho demanen. 5 dies a la setmana s'està donant proteïna animal, de primer i de segon. Vaig quedar esparverada. Vaig dir, pues el dia que jo donem llegum, com és que doneu una truita de tonyina?
Llavors, quan algú està malalt, sí. Ai, quina mala sort, no? És que la vida...
Però és que potser... són els pares els que d'alguna manera estan allà sembrant això. Jo deia, per què no feu un canvi? I reduir això, dic, no, és que els pares és el que volen. L'altre dia ens va acudir a fer una paella i amb una manera ens van dir, i el tall on és? La gent li falta encara un puntet de consciència de veure que és molt important no fer una sobrealimentació, perquè una sobrealimentació estàs posant punts perquè a la llarga puguis tenir malalties tipus càncer, tipus arteriosclerosi múltiple, malalties de que el sistema s'ha sobrecarregat i ja no pot tolerar més toxina i s'autodestrueix.
Jo volia fer-te una pregunta. Realment creus que totes aquestes malalties venen produïdes per l'alimentació?
L'alimentació pot produir això, però no és l'únic que pot produir això. Perquè pot produir això també un distrés sostingut, una autodestrucció de la persona que s'ha oblidat a si mateixa, per exemple, i arriba un moment que el cos li parla, una persona que ha tingut un disgust. Les emocions són molt, molt, molt importants. Tenen que anar unides una sana salut física, mental i emocional. No és suficient. Hi ha gent que s'alimenta correctament, però que porta una vida superestressada, sempre cap a fora, i s'obliden de descansar, s'obliden de gestionar les seves emocions, s'obliden de certes coses que són importants, com de respirar, de parar, de connectar-se amb la natura. Tenen actituds que potser no són prou positives, i el cos sempre parla.
Perdona, jo sóc partidari de portar una vida tranquil·la, lenta, més aviat del tipus slow. Però, esclar, representa que la societat et demana el contrari, que vagis ben de pressa tot arreu, no?
Sí.
I jo penso, ostres, és molt important escoltar-se un mateix, és molt important respirar, és molt important estar en connexió amb tothom, no? I penso, per què? Per què hem d'anar tan ràpid sempre per la vida?
Perquè la societat de consum que ens envolta és com que la voràgine aquesta t'arrossega, et porta cap allà per poder tirar endavant la teva economia, el teu lloguer, posar un plat a taula, i no te'n dones compte, no? Entres en la roda i caus en el parany, és molt fàcil. Però, el cos és savi i es para. Quan portes uns dies treballant massa, el cos sempre acaba passant factura. Jo mateixa, sense voler-ho, ja em poso com a cas. No sóc perfecta. La setmana passada em vaig passar potser massa fent masses tallers, vaig fer un sobreesforç carregant pes i ara estic patint una trocanteritis per sobreesforç. Què faig? Pues aquesta setmana calma. Tranquil·litat a casa, tovalloletes d'aigua de mar, llegir, relaxar-me, dormir, recuperar-me per la setmana que ve, estar bé i poder tornar a fer el que tinc a fer des d'un altre punt.
Gavina, creus en el destí?
Crec que tots hem vingut a fer alguna cosa. I quan fas el que has de fer, la vida t'ajuda.
Que sí. Podria ser que tinguessis de passar per aquestes experiències per arribar on estàs arribant ara?
Està claríssim. Jo tinc molt clar que totes les malalties que he passat de petita eren importants per mils de coses, però una de les raons, una d'elles, és per després poder ajudar la gent que a sortir-se'n d'allà, perquè jo me n'he sortit. A mi, per exemple, quan em van diagnosticar fibromialgia, dic, per què m'ha passat a mi això? I ara estic ajudant a moltíssima gent amb aquest fet de la fibromialgia, aquesta etiqueta que posen.
Aquí, Gavina, a la conferència comentes que la que et van diagnosticar fibromialgia, et van posar l'etiqueta, el teu cervell automàticament s'ho va creure i ja va començar a crear símptomes. És així?
Un dia em vaig sentir totalment desorientada, estava al carrer i no sabia on estava. Vaig dir, ostres, això és el que sent una persona quan li acaben de dir que té fibromialgia, ditate. S'ha acabat, em trec l'etiqueta i adeu, vaig a buscar recursos, a veure què està passant aquí, no? I ho vaig trobar molt ràpid.
Que el diagnòstic mata, bueno, el diagnòstic
marca molt, marca,
no? De fet, en un documental que parlava del SIDA i de teories alternatives al SIDA, comentava que una de gran part de lo que fa el SIDA és el diagnòstic. Immediatament et baixen les defenses, la que t'ho diuen.
Tota la informació que li envies al cervell, el cervell respon a el que tu li estàs transmetent. Tant si vas a un metge i et diu, tens fibromialgia, ara has de fer repòs i això serà per tota la teva vida, tindràs dolor tota la teva vida, aniràs debilitant, llorat, aniràs desorientant, ta-ta-ta. Això li dius al teu cervell i el teu cervell no porta la contrària. Actua així. Però si diuen, bueno, tens un procés inflamatori, anem a veure com podem baixar aquest procés inflamatori. Què és el que està provocant aquest procés i com el podem ajudar. Això és diferent.
Vaig llegir una cosa, que no sé si és veritat, d'una nena índia que li van tallar la mà i es veu que li va tornar a créixer. O sigui, és mite o realitat, no? Però a preguntar-li que com s'ho havia fet, ella va dir, és que ningú m'havia dit que no era possible que em cresqués la mà.
Clar.
Que com a concepte està bé. Vull dir, nosaltres mateixos ja ens programem, no?
Exactament.
Molt bé. Ara em ve el cap també, en la diabetis. Influeix també l'alimentació o és més un tema d'estrès? O...
El tema de la diabetis és una persona que se sent molt ignorada pel món. Una persona que ha tingut un disgust molt fort, que sent que la vida no l'acompanya, que no li dona la dolçor que necessita. A nivell emocional és molt important, però la dieta és bàsica. Una persona que arriba a la diabetis és una persona que s'ha passat molt, 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 evidentment, amb els temes de sucres, sucres de reabsorció ràpida, no sucres de reabsorció lenta. Una persona que s'ha excedit amb greixos, que els greixos s'acaben convertint també en sucres, es transformen, i persones que no han fet exercici, que no s'han mogut, que no han cremat. I, evidentment, amb dieta es pot ajudar moltíssim, moltíssim, moltíssim en aquest procés.
I algú que s'hagi portat molt bé també li pot passar, no? Que li surti la malaltia.
A veure, a vegades es troben diabetis hereditàries i diabetis per estrès.
Clar, hi ha molts motius. Hem tret el tema SIDA, que és un tema molt delicat, que fins ara no havien tocat el programa, però clar, aquí m'hem recordat d'un documental que vaig veure. Tens alguna... Bueno, l'alimentació creus que influeix o que... Bueno, saps alguna cosa d'aquest tema?
No és un tema que jo hagi entrat molt, però està clar que totes les malalties d'immunodeficiència vol dir que el cos està... El sistema immune no pot respondre davant de l'exterior. Tant si comences a prendre aliments que t'ajudin a estimular el sistema immunològic, i el primer de tots és tenir la sang alcalina, un 70% alcalina i un 30% àcida.
Hi ha les dietes alcalines, no?
Exacte. Tot el que és vegetal alcalinitza. Les verdures alcalinitzen, els fruits secs alcalinitzen. Els cereals que no tenen gluten tampoc no acidifiquen. Per tant, no és fàcil, és superfàcil portar una dieta alcalina. Les algues alcalinitzen moltíssim. La meravellosa llimona, l'aliment més alcalinitzador, la quimioteràpia natural que tenim a l'abast del nostre consum diari. Podem tenir facilitats a l'abast, no cal prendre ni medicaments estranys ni grans complements que ens valguin molts diners. Podrem portar una dieta alcalina i una dieta que ens ajudi a estimular el nostre sistema immunològic. Per exemple, prenent miso a diari, que és com si prenguéssim també una quimioteràpia natural, ajuda a eliminar tot el que són residus nuclears nicotina i tòxics que puguem respirar. Uh-huh. Dintre els aliments tenim molts recursos que ens puguin ajudar.
Molt bé, està clar que en saps un tou i que hi ha una informació molt important que ara a Ràdio Manlleu estem sentint, però que jo a la televisió tot això no ho he sentit.
A
veure, ho hem de difondre, no?
A poquet, a TV3, com puc, intento dir el que puc, que em deixen.
Mica en mica, no?
Anem fent. I cada cop hi ha més programes de ràdio, més gent que té ganes d'escoltar coses i s'estan obrint camins. Uh-huh. El diari, per exemple, el Videoco Actual, s'estan dient coses molt valentes i s'estan despertant moltes consciències. Uh-huh. I cada cop hi ha més revistes i més gent que té ganes de destapar la olla i dir... Uh-huh. Despertem una miqueta, no?
A Onda Cero també col·labores, no?
Sí, sí, amb Onda Cero Nits de Ràdio, amb el Carles Lamelo i el Xavi, de tot el vespres, un cop a la setmana, fem la gravació. Podreu veure els programes penjats molt aviat d'aquest any en el meu blog, www.lacuinadegavina.blogspot.com. Hi ha un parell de penjats i ara m'han passat tots els d'aquest any i ja estaran penjats. Fa 15 dies em vaig parlar sobre tema càncer. Uh-huh. I aquesta setmana vam parlar de dieta per fibromiàlgia.
Molt bé.
Per tal, podeu escoltar uh-huh. coses que us poden donar recursos.
Sí, qui pugui localitzar podria fer a través d'aquest blog i uh-huh. no sé si un telèfon també.
En el blog surt el meu telèfon, però uh-huh. bueno, no tinc cap més de problema perquè és públic el meu telèfon, uh-huh. el 635-76-7736.
Vale, si vols repetir el blog i el telèfon, així...
Sí, mira, el meu blog és www.lacuinadegavina.blogspot.com i en el Facebook, que també hi ha molta gent que té Facebook i em poden consultar per allà, és La Cuina de Gavina, és fàcil de recordar. Uh-huh. Uh-huh. I el correu igual, La Cuina de Gavina, tot és el mateix. Si fiques pel senyor Google La Cuina de Gavina, et surten tota la meva informació. El senyor Google ho sap tot.
Sí.
És dels avanços que tenim a l'abast que són positius i que val la pena aprofitar.
Molt bé, doncs, bueno, ha quedat molt clar, molt interessant, prenc nota i uh-huh. tindré en compte. No sé si tu, Àngel, queda alguna pregunta per fer.
Sí, m'agradaria fer-li una pregunta. Digue'm. Sobre lo de la musculatura inflamada. Uh-huh. Quins són els millors aliments que hi ha?
Per desinflamar sí. hi ha tres ingredients bàsics. Un és el gingebre. El gingebre en pols o el gingebre fresc, en totes les seves modalitats, perquè el que fa és treure els restos d'humitat d'aigua que hi ha entre la musculatura, uh-huh. desinflama. Després la cúrcuma és un antiinflamatori natural, barrejat amb una punteta de pebre per estimular el sistema immunològic, uh-huh. i també és superanticancerígena. I després el shiitake, el shiitake també és un gran antiinflamatori. Són uh-huh. les tres coses que jo més recomano. I sobretot, no prendre farina blanca, perquè això és el que inflama.
Vale.
Llavors, si t'estalvies el que t'està inflamant, d'alguna manera fas prevenció i ja no arribes tant a la inflamació. I no fer sobreesforç, que això és el que jo a mi em falta aprendre encara. Perquè m'apassiona tant la meva feina que me'n vaig carregada amb paelles pels meus alumnes, perquè considero que és molt important treballar amb ferro colat, en lloc de treballar amb teflon, i com que són difícils de trobar encara en el mercat les paelles de ferro colat, me'n vaig amb el carro carregada amb 6 paelles que pesaven 3 pobles.
Oh, pesen, eh?
Em vaig portar 6 el dijous, més els llibres que m'havien demanat, més els ingredients de classe, que el dia següent la cama va fer crac. Ja, bueno, ja està.
Pues algun dia haurem de venir a tastar aquestes paelles que fas, no?
Sí.
Se la pot contractar, eh?
I tant. De xef a domicili quan vulgueu, mirem agenda.
Casaments també, no? He vist? Casaments també.
Aquesta setmana passada uns alumnes precisament em va fer molta il·lusió que m'han venit a buscar. I Gavina, ens casem i volem que siguis tu la que ens faci dir. Esteu segurs? Diu, sí. I és igual el que ens faci, segur que estarà bo. I hem quedat per fer-ho aquí en el Maresme, en una masia, farem una paella de bolets per tota la concurrència. Fa il·lusió quan els alumnes que han estat a classe amb tu se't recorden i volen que siguis tu el que els organitzis el casament. Em fa molt de goig.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem molt contents d'haver-te escoltat. I bé, fins la pròxima, Gavina. Moltes gràcies, eh?
Bona nit a tothom.
Vinga.
Gràcies, bona nit.
Molt bé.
Adéu. Què, Àngel?
Bé, eh?
Bé, no?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
És hosti, un tema no apassionant, això de la cuina, també, eh?
Sí, el pare estava pensant, haig de millorar, haig de menjar encara més bé, perquè tot quadra, uh-huh. eh? I a part, el cos ho sent, el que necessita, no?
Sí.
El cos ho sent, doncs hem de... De fet, depèn que menges, dius, hòstia, això està mort, i depèn que menges, això està viu. No? O de vegades passa molt amb la fruita, això està viu. I
sí,
es nota.
Sí, sí, es nota, es nota.
Que aquí vam entrevistar els de l'Hort Viu,
hey.
Que feien agricultura ecològica.
Correcte.
No? I clar, hem de menjar fruites i verdures, però a part que siguin ecològiques, perquè si no, pens de transgèniques, prenes de pesticides i tòxics, etc.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs, bueno, qui vulgui fer-se vegetarià o començar, perquè pot ser progressiu també, no ha de ser de cop, doncs això sí, que s'informi. Que s'informi i ho faci d'una manera amb seny. No?
Coherent i en consciència.
Molt bé, doncs oita, avui no posem cançó perquè ha passat molt temps ja i fem un giro de tema.
Vale.
No? I volia parlar d'un tema de que a mi m'arriben correus, com que he voltat molt pels puestos, bueno, puestos d'internet i de fora, m'arriben correus de la Gaceta de l'Apocalipsis. Que, clar, quan veus això ja dius, ui, mare de Déu, no? Però hi entres i hi ha coses amb bastant... Dic, això, hi ha una que no, eh? Però n'hi ha que enquadren molt. I que, a part, són coses que jo ja estava intuint o sentint i, o veient i m'ho expliquen, no? I el primer que vaig veure parlava del tema de quan als Estats Units, amb Obama al capdavant, volíem fer la guerra amb... Ara no sé quin país era. No l'Iran, un altre, Síria. A Síria. Volíem veir Síria. I de cop i volta surt Rússia dient que no i els Estats Units a la cua entre cames i s'acaba retirant i diu que no. Saps? I dius, però què ha passat aquí? I els mitjans de comunicació et donen la notícia com si res. I clar, te donen com si res, amb el qual vol dir que no és important. Però no, 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 com que no és important? Hem vist com els Estats Units acaba de deixar de ser la gran potència mundial número 1. Ho hem vist, s'ha manifestat, no? I és un tema important, però, hòstia, les notícies veus, com que estàs acostumat que l'important t'ho posen més gros, o més temps,
sí, sí.
Però és molt important, perquè després d'aquí han vingut encara més coses. Però els Estats Units ja està començant a reduir tropes, ja ha dit que reduirà el seu exèrcit. La NASA ja em sembla que ja no té coet per enviar gent, ja ho fan sempre des de Rússia, per enviar l'Estació Espacial Internacional. Hi ha ciutats com Detroit, vam fer un documental molt bo a TV3 de Detroit, em sembla que és Detroit, eh? És on van néixer moltes marques automobilístiques, la General Motors i la producció en cadena i tot, i ve crescut molt. Doncs ara és una ciutat on la meitat dels edificis que no hi ha ningú, zones desèrtiques, bueno, abandonades, no? Gossos salvatges corrents pels carrers. És una ciutat que s'ha declarat en fallida, em sembla.
Ostres.
Vull dir, hi ha més ciutats als Estats Units declarant-se en fallida. Uh-huh. Llavors, què està passant als Estats Units? Més coses encara. A Ucrània, no? Un país dividit, com tots. Perquè a vegades es diu, és que Chávez va dividir Venezuela. Que punyeta, estan tots dividits. Entre corrents ideològiques com més conscients, despertes o revolucionàries i corrents més conservadores que volen continuar com sempre. I hi ha com una forta bipolarització. Que això ho deia les Nueve Revelaciones, el llibre, que hi hauria una gran bipolarització social. Llibre del qual parlarem pròximament i posarem àudios de la pel·lícula. Doncs, clar, ara Ucrània es mitja es divideix, no? Entre Rússia pel mig, envaeix un territori d'Ucrània així alegrement en un moment i té els collons de dir, no, aquelles tropes no són meves. Saps? Tothom, saps? Surt el tio allà amb dos collons, saps? Amb Putin... I però ho han veït sense fer ni un sol tret, perquè és que ningú s'atreveix a disparar en ells, perquè són tropes d'èlit que els aplastarien. Els soldats d'Ucrània deuen estar allà collonits, a veure com me'n surto d'aquesta, arrodejats en les seves bases, no?
Això que vaig sentir que els Estats Units es posava de la banda d'Ucrània, no? Però com està...
Sí, es posava de la banda d'Europa i de l'Ucrània que ha fet la revolució.
Uh-huh.
En canvi, Rússia es posa de la banda que ha perdut el poder.
Vale.
I clar, aquí realment hauries de viure allà dintre i de vegades ni així per saber realment què ha passat. Perquè clar, t'ho venen tot com els interessa.
Clar.
No? I clar, no saps ben bé què ha passat perquè aquesta revolució l'ha fet gent de dretes o ultradretes. És que no sé, parlo de moltes informacions. El que sí que està clar que el que es fa per la força al final s'ha de mantenir per la força. No? I una mica ja s'està veient. I clar, això de Rússia, a part, amenaça amb tallar el gas a Ucrània o a Europa. Clar, és que aquí entrem en les energies. Qui té el poder energètic té el poder. I clar, realment, si un polític o un poble es vol alliberar, bé, els del voltant et tallem el gas, et tallem l'entrada d'aliments, et tallem l'electricitat. I has de claudicar, de vegades es critica Zapatero, es critica altres polítics que hi ha hagut, i encara que hi hagués hagut molta bona voluntat, quan t'agafen pels deixances, no tens alternativa, no? Mm-hmm. O que peti tot.
Ja, ja.
O que peti tot, i llavors et cooperen a tu. O, clar, entrem en el tema energies, que aquí és on aquesta setmana pensava que la lliberació del planeta, a part de passar per la consciència de la gent, que augmenti, passa per les energies realment alternatives, realment efectives, per poder tenir una pila a casa teu, que aquesta pila dona corrent a tota la casa, pots carregar el teu cotxe, que també va amb una pila, i aquesta pila dura 10 anys, per exemple, no? Per posar un exemple. És que és l'única solució, el descobrir una nova font energètica, lliure, que es pugui fabricar massa ràpidament i extendre, i que no depenguis d'uns cables, ni d'una factura, ni d'un grup de poder, i que aquesta energia, si tinguéssim això, una pila que ara la descobreix algú, o que d'una pedra que hi ha pel carrer d'aquí pots treure, o de l'aire, o de l'aigua, no?, que poguessis treure energia sense perdre aquesta aigua, perquè llavors quan surt en vapor la condenses i torna a fer aigua. No sé, una cosa totalment neta, jo estic segur que existeix.
Totes aquestes energies que acabes de dir, tot això ja està descobert. El que passa que no interessa que surti.
Sí, aquesta és l'altra.
I les persones que ho han fet, o bé les han fet callar, o l'han subornat, o l'han tret del mercat, m'entens? Sí, que és un tema que, clar, que qui té el poder i remena el caler, és el que diu el que ha d'haver al mercat, m'entens? Però totes aquestes investigacions, totes ja fa temps que hi són.
De fet, em va arribar un correu d'un home que el dia que anava vent a llançar no sé què, va desaparèixer.
Sí.
Clar. Llavors, sí que estic segur que existeixen moltes coses que ni sabem. Ara, potser n'hi ha alguna que també està per descobrir, o quan hi hagi prou massa crítica, no? Allò de la teoria del mono 101, que els monos, no sé, bueno, una història d'una illa, no? Que els cocos, quan queien a terra, pues el mono, a l'hora d'obrir-lo i veure l'aigua, doncs hi havia la sorra i a l'hora de menjar-se li molestava. Un mono va anar a l'aigua i ho va netejar. I ho va començar a fer un altre. I quan ho van arribar a ser monos, tots els monos del planeta van aprendre a fer-ho de cop. No? És una mica arribar a la massa crítica perquè aquesta tecnologia pugui aflorar.
El que passa que el problema que veig jo, que normalment el que té el poder... totes aquestes noves tecnologies i noves patents ja les compren ells mateixos. Clar.
Les agafen.
Les agafen i li diuen quan vols per això, no? Per exemple. I ho tenen, encara que sigui, allà amagat.
Quan vols allà, i sabem on vius.
M'entens? I funciona així. O sigui que tu diràs energies alternatives, un altre tipus d'energies, però pensa que seran els mateixos que ara tenen l'electricitat, tenen l'energia que hi ha ara,
sí.
Però serà de l'altre tipus. O sigui, ells volen només per un rendiment.
El que sí, si hi ha prou massa crítica, prou consciència, hi haurà prou energia perquè aquestes energies s'alliberin. Perquè hi haurà prou gent i allà on està amagada sortirà, algú altre també la descobrirà. És com la roda, suposo que no es va descobrir en un sol lloc, potser es va descobrir a diversos llocs,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
És allò, quan més gent hi hagi, més possibilitats hi haurà que s'alliberi.
O espero que els fills dels poderosos ja pugin amb consciència i després alliberin aquesta...
Sí, també. Bueno, sempre hi ha hagut dintre dels poderosos el que dintre, ja que s'ha trobat a dintre, ja ha despertat a dir, ara que estic a dintre, m'aprofitaré per fer el bé des d'aquí dins.
Per això.
El doble joc.
Esperem que això passi i sigui aviat.
I el dia que hi hagi una tecnologia que es pugui fabricar qualsevol a casa seu, això llavors és imparable i és quan realment podem ajudar una llibertat. Crec que anirà lligada la llibertat mental de les persones amb la llibertat energètica. Esperem que sí, eh? Àngel, som-hi.
Amb això estem lluitant.
Molt bé, doncs el temps ja se'ns ha passat, eh? Molt interessant, eh?
Molt. Se m'ha fet molt curt.
Mira que era per telèfon i em sembla que estigui aquí, eh? No,
no
es fa llarg, eh?
No, molt bé, eh?
Molt bé, doncs bé, deixarem amb una cançó de bon rotllo. Som Ràdio Manlleu, programa Revolució Conscient, de 10 a 11 de la nit cada dijous, i podeu trobar els programes penjats al web www.carlesgallego.com. La cançó és I'm a Believer, de Smash Mouth, que és banda sonora de REC. Doncs vinga, bona nit a tothom.
Bona nit. Someone else.
Yeah, I am.
Really?
Yeah.
Do you think I could get your number or something?
No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
Wait!